Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 16 de setembre de l'any 2021 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de comentari de l'actualitat que fem amb els periodistes que conformen la nostra redacció. Ignasi Escudero, Glòria Barrete, Jordi Llisterri, com anem?
Hola.
Hola, bona tarda.
Hola a tots. Tenim un gran tema sobre la taula. Nou abat a Montserrat, com sabeu, l'abat emèrit Josep Maria Soler, el mes d'agost va presentar la renúncia per raó d'edat, als 75 anys, i aquest dimarts la comunitat benedictina s'ha reunit, ha fet el seu discerniment i tenim un nom, Manel Gasc. Com ho veieu tot això? Bueno, primer, potser donar l'enhorabona, no? Felicitar el nou abat i desitjar-li molt d'encert en aquesta nova etapa.
Jo fins i tot et diria felicitar més a la comunitat que té nou abat, que no tan abat que la responsabilitat que li cau. No sé si tampoc estarà molt entusiasmat. És evident que és un encàrrec molt... Segur que s'ho pren amb molt de coratge i entusiasme i és una confiança de la comunitat, però certament de vegades en el món eclesial fem transversalitat del món polític, electoral i de veure qui puja i qui baixa i qui s'escull, i moltes vegades la gent aquesta que acaben escollint per un com a provincial o com a superior general, això els hi cau més un pes que no una alegria. En l'última audiència que va tenir del capítol general dels claretians, l'audiència que va tenir el papa, al final de l'audiència va dir, els va felicitar pel capítol i tot això, i com que havien renovat el superior general dels claretians, va dir, bueno, el papa va dir, i he visto que han vuelto a condenar el seu padre matant.
Ja queda clar.
Sí.
De vegades passa una mica això.
En clau de servei sempre en aquests càrrecs de responsabilitat, no, Glòria? Sí.
Parèntesi a banda, m'ha fet molta gràcia perquè ho diem molt, molt... Molt ràpid, això diu, presenta la renúncia als 75 anys, de cop i volta he pensat en els autònoms i dic, és que els primers autònoms realment són pràcticament la vida religiosa i els capellans, Dic, 75 anys i es jubilen, i tot i així sabem que no es jubilen de les seves funcions, perquè qui es pren aquest servei com una missió pastoral, evidentment, doncs continua tota la vida, no? Però dic, parèntesi a banda, s'ha de tenir en compte, Presenten la renúncia als 75 i molts aguanten fins als 80, sí.
El nou abat té 52 anys, força més jove que això que dèiem, i energia s'entén, i es desprèn també del seu tarannà, parlen, ens explica la gent que el coneix més a fons, Jo no hi he tractat personalment ni de forma directa, però que és una persona molt afable i propera i que ha corregut món, per tant, que... Portes en fora, no? També té una línia maca a dibuixar i a traçar. Més coses que sabem sobre ell. Potser fem una primera aproximació pel que fa, potser més institucionalment o de representativitat o del que implica el símbol, no? De Montserrat i el ressò que té el fet de ser-hi al capdavant, no?
No, era una cosa que escrivíem ahir, perquè, a veure, ahir també va coincidir amb un dia políticament fort i potser va passar una mica més desapercebut en els mitjans de comunicació, que òbviament a tot arreu se'n van fer la so, però ja queia en com a tercer, quart o cinquè tema. Però certament quan Montserrat escull un abat és un dels nomenaments eclesiàstics que té més repercussió pública. De fet, molta gent quan parla d'abat de Montserrat es pensa que parla de l'Església de Catalunya, quan en realitat doncs, parla un líder o un representant o responsable d'un monestir catòlic de Catalunya, però en principi no representa ningú més que amb ell mateix a la seva comunitat. Però sí que és veritat que per tot de qüestions històriques i el paper que ha jugat en determinats moments del país, sobretot durant l'últim segle, doncs l'abat de Montserrat té un pes i una trajectòria i una presència institucional que és molt diferent a la de qualsevol altre bisbe. Per això jo crec doncs, que és rellevant. A més, és una cosa que passa, doncs, poc hem vist, passa cada 20 anys. I ara, en aquest, per l'edat que van escollir, que és més o menys l'edat que tenia l'abat Soler quan el van escollir, doncs, que ha estat uns 20 anys, doncs l'abat que han escollit ara és de suposar doncs, que estarà uns 20-25 anys més al capdavant, no? Per això també quan surt un nom d'una persona que a més també passa que poca gent la coneix, però ara tothom sap qui és l'abat Soler, però és que quan va sortir tampoc era un dels noms amb més projecció acadèmica o comunicativa o conegut en altres àmbits. En l'àmbit eclesial sí que era relativament conegut, però l'abat Soler en el seu moment no era una persona significada, diguem, a la societat catalana, i ara doncs el pare abat Manuel Gas doncs, li passarà exactament el mateix.
Té gràcia veure què és el que se n'espera o quines aptituds, no? És bo que tingui una persona en aquest lloc, és a dir, a nivell de comunitat, del dia a dia, però en aquest cas també això que dèiem, amb un peu en fora i amb projecció de diàleg, de discurs, de reflexió, de ser una veu que inspira, no? Tota aquesta part també més de, al final, més de líder espiritual, no? Glòria.
Bueno, jo tenia una pregunta pensant en els oients que ens estaran sentint. Li diem l'abat del mil·lenari, no perquè tingui mil anys. Dic, expliquem això, l'abat del mil·lenari per què, Jordi?
Perquè el 2025 Montserrat compleix 1.000 anys de la seva fundació. De fet, és un projecte que ja va posar en marxa fa anys l'abat Soler de doncs, preparar la celebració d'aquest important mil·lenari. Per això es va crear una fundació, que es diu la Fundació Montserrat 2025, i, clar, de fet, pel 2025, per una cosa d'aquesta envergadura, queden 4 dies. Per tant, ells sí que és cert que aquí hi ha hagut una circumstància que ha afectat a tot i a tothom, com és la situació de pandèmia, i, per tant, tot el que ha sigut la part més de servei, turística, d'acollida de Montserrat, doncs s'ha vist totalment trastocada, i la conseqüència que també té doncs, per l'organització empresarial i econòmica de tot el que significa mantenir viu i actiu un santuari. Llavors, ara ja torna a ser un moment doncs, de tornar a obrir una carpeta que mai s'ha tancat del tot, però ara obrir-la amb força, que és dir molt bé doncs, com enfoquem tot el que és la celebració del 2025. Jo, pel que tinc entès, ells tenen ganes que més enllà de la, diguem, de bo propi d'un acte festiu i commemoratiu, també això sigui un rellançament de Montserrat i de què és el que pot aportar avui un monestir amb la tradició cultural i religiosa de Montserrat doncs, a la societat catalana d'avui. De vegades ens hem quedat amb allò de les declaracions de l'abat Escarler, que va ser un moment molt determinat i en una situació política molt determinada, però d'això ja fa 50 anys. Per tant, doncs, Montserrat no renuncia, evidentment, a tenir un paper en la societat catalana, però també amb un nou context de pluralisme, amb un nou context democràtic, amb un nou context on hi ha hagut tot un moviment social i polític a Catalunya en l'àmbit sobiranista molt important, doncs amb tot aquest context Montserrat queda a fer. I també possiblement en un context on hi ha una agenda més forta de problemes socials que potser en altres moments no hi han sigut, pel que se sap també doncs, el nou abat també és molt sensible en aquests temes i té coneixement d'aquests temes, però bueno, tampoc Montserrat és una ONG, sinó al final és un centre de peregrinatge espiritual. Doncs caldrà veure com aprofiten doncs, també aquest 2025 per fer aquest rellançament. Ho dic perquè segurament veurem el calendari d'actos i festejos, diguem, de programació, però que en el fons hi ha molt més recorregut.
Mm-hmm. Us en recordeu quan van tornar a obrir portes després de la pandèmia? La Glòria va pujar a fer un reportatge i la gent que deia, no? També teníem ganes de tornar, de poder venir. I em quedo amb aquest verb de l'anar, no? Del que implica el pelegrí que es desplaça expressament en aquest espai que significa tantes coses per moltes persones i entitats que sempre fan trobades de forma recurrent. Allà, ahir, sí, els que van poder seguir l'ofici de vespres que a Badia de Montserrat de la televisió va oferir en directe i que ara podeu recuperar. Si entreu a la nostra pàgina web, a la Crònica, veureu que hi ha el vídeo i podeu seguir-la de dalt a baix. Unes vespres que al final és un ofici
diari,
diari, sense cap extravagància, ni era una... no era la benedicció, que arribarà en un altre moment de forma més oficial les properes setmanes. Simplement era l'estona de pregària, no? Que fan un dels moments de pregària del dia a Montserrat i que molta gent segueix també per ràdio, per internet i bé, fins i tot els que no hi van ho busquen, no? Doncs en aquesta d'ahir sí que van reservar el nou abat va poder fer una petita intervenció i el començar reprenia amb el, recuperant el salm que havia cantat, aquest, ara no el cantaré, tot i que m'agrada cantar, perquè
estaria
sí,
bé, estaria bé.
Veuria les vostres sí, sí. cares aquí en la connexió i el programa no acabaria bé. Però era allò del quina alegria quan em van dir anem a la casa del Senyor, no? I aquest anar, que també implica anar, o si hi hagi entre línies, que Montserrat pugui ser també aquesta casa del Senyor i ell ho relacionava amb dir, al final, doncs una casa de portes obertes, no? Aquí acollim a molta gent i ha de ser aquest espai d'acollida per tothom, no? Que tindrà el seu subratllat, no? Que Montserrat sigui la casa de tots. Clar, un gran repte, no? Perquè de seguida aquí també tothom classifica... És a dir, tot i ser tenir aquest caràcter universal, ja hem vist algunes crítiques, ara en podem parlar també, de què es respira a Montserrat i què no, no? Tothom des de fora és fàcil jutjar i posar etiquetes, que això també passa. Glòria?
Jo volia dir, ara quan deies una casa per tothom, no?, d'acollida i el fet d'anar. Com ja sabeu, a casa meva som molt de natura i vivim molt a prop, relativament, veiem Montserrat constantment, aquí davant, però us explicaré una anècdota amb confiança, i és que vam anar amb bicicleta una de les tardes, vam pujar a Montserrat, la pujada és molt dura, i anàvem vestits de mallot, no? amb la bicicleta al costat, amb el casc, amb els bidons, potser no seria la vestimenta habitual.
Com els peixapins que van emprenyar la gent.
Però més a més amb clau forta, eh? I potser no és la vestimenta que t'esperes per entrar en una església, qui no vulgui, no? Doncs ja era l'hora de tancament i vam arribar a la porta i un dels monjos, evidentment, anava amb mascareta, a mi no em va poder reconèixer ni tampoc, no m'acostumo a referir a la gent com a periodista de Catalunya Religió habitualment, ens va dir, deixeu les bicicletes aquí i passeu, perquè ara és un bon moment, perquè no hi ha ningú, però és un bon moment de recolliment. I vaig pensar, és això, on més podràs anar? Bueno, el Tibidabo també passa, no? Perquè un ciclista... o un caminant, que en veiem molts, puguis estar doncs, amb estona de recolliment. I us asseguro que és d'aquests moments que penses, això és Montserrat també, no? És acollir a qualsevol que passi, sigui una persona que necessita pregària en aquest moment, necessita acompanyament, i estic completament segura que si haguéssim tingut una necessitat, ens l'haguessin acollit, no? I ja pujar al Cambril no va poder ser perquè tenen un horari molt estricte, evidentment, però el fet aquest de dir no patiu, que nosaltres us cuidem les bicicletes i podeu entrar i doncs, pregar la Mare de Déu, no? Però no va ser res impositiu. Doncs aquesta clau de Montserrat no s'ha perdut. Per més que hi hagi turistes, per més que hi hagi pandèmia, això continua, no? I per mi és molt important. Diu molt d'aquesta comunitat i em consta que hi ha molta gent té aquest sentiment, que anar implica també ser rebut. I ser rebut amb això, amb acollida discreta i senzilla, és vital, penso jo, i és un clar exemple del que ha de continuar fent l'Església Catalana en aquest país.
Sí, Jordi, digues. No,
deia que feies precisament referència, Laura, que alguns sectors hi han fet la crítica perquè en el seu moment doncs, ell va signar un dels diversos manifestos que hi va haver de gent d'església a favor d'un referèndum, que no a favor de la independència, sinó a favor de que es fes un referèndum. I, evidentment, doncs ja l'han etiquetat en un nuevo abat independentista en Montserrat, esto es un desastre,
separatista,
no sé què, separatista, secessionista, tal i qual.
Totes les etiquetes.
Hi ha una anècdota molt graciosa de l'abat Soler que està gravada, vull dir, no desvelo cap secret.
No desvella res.
Sí, que li van a fer, això deu fer 10, 15 anys, li van a fer una entrevista, un d'aquests periodistes, diguem, que podríem aquí enquadrar en l'àmbit de la caverna mediàtica, diguem, d'aquests més durs, un periodista de Madrid i tal. I bé, traia el tema aquest, que Simón Serrat és molt independentista, que sou els paraules d'alguns i tal i qual. I el vaig saber en un moment bé, diu, bueno, escolti, diu, pensi que aquí a Montserrat acollim a tothom i rebem a tothom, diu, fins i tot ben rebut a vostè. doncs una mica d'això, escolti, si allà va un em tingui les idees que tingui, doncs quan vagi a vespres no té per què fugir corrents.
No,
eh?
Una altra cosa, no et demanen el DNI davant la porta.
També aquí Montserrat ha fet un paper quan, per exemple, hi havia una situació de dictadura i hi havia gent que no podia parlar, doncs llavors aprofitar els seus, en aquell moment, privilegis eclesiàstics per poder parlar o per poder editar revistes en català o per poder fer determinades trobades que no es podien fer en altres llocs, igual com van fer altres esglésies. I una altra cosa és quan estem en un altre moment amb tothom qui vol es parlar unir, tothom qui vol pot editar una publicació o fer una web o que sigui. Ara, això no treu que igualment en moments doncs, que des de la comunitat es considera que hi ha una situació d'injustícia, doncs que faci un determinat pronunciament. Però també si seguim els anys més calents que hi ha hagut els últims anys amb la política catalana i repassem què ha dit Montserrat, doncs en moments puntuals ha fet algun pronunciament, apreciació, però tampoc podem dir que ha sigut un monestir que ha liderat el moviment sobiranista català. I fins i tot, doncs, evidentment, ha mantingut sempre tot el temps, tot el que és l'espectre de les crides al diàleg, a la convivència, a treballar conjuntament, a trobar solucions, etcètera, etcètera. I però més enllà del que pensi o deixi de pensar el nou abat, Montserrat continuarà treballant per aquí, segur.
Hi ha l'element aquest de la... Reprenc una mica el que deia la Glòria, de l'acollida incondicional. I posaves l'exemple del comentari que feia l'abat Soler, però em fa pensar també quan ens vam trobar... Vull dir que aquesta incondicionalitat en l'acollida ve de Sant Benet. Vull dir, està, no? És un principi clau de la regla, no? I, per tant, ho trobem a Montserrat, però també ho trobem amb el Cister. I ho hem vist a Poblet i a Valldonzella i a les Pueles i es viu a Solius i etcètera, no?
També hi ha monjos que tenen més o menys carisma amb això, eh? També et reconeixem.
Evident, et pots trobar
com a tot arreu. Oh, és que vaig anar allà i em va obrir un senyor i molt antipàtic. Bueno, mira, també en tenen uns alguns.
També tenen mals dies, eh?
Sí. No, volia fer el paral·lelisme, tot i que hi ha diferències amb això de l'acollida incondicional, de les crítiques que hi va haver a Poblet quan la visita del rei, no? Doncs miri, és que hem d'acollir a tothom. Acollim a tothom i no, ni que sigui, vaja, no? A tothom vol dir a tothom. Què més, Glòria?
Sí. Jo vull afegir, ara que deia el Jordi el tema, doncs, bueno, i tu també apuntaves, no?, les crítiques aquestes, que si ara és l'abat independentista, doncs fa certa gràcia perquè a l'inici de l'explicació el Jordi deia, no?, i tu també, és el líder d'una comunitat. No vol dir que l'abat aquí tiri pel dret. O sigui, això no és una dictadura. No és una dictadura religiosa, és una comunitat, han votat democràticament, doncs tot ho fan en comunitat. Per això hi ha un capítol, per això hi ha les seves reunions diàries, és com la idiosincràsia d'una comunitat. I dir això, de vegades denota doncs, una ignorància completa de com funciona la vida religiosa en aquest país i en altres. És a dir, és la cara visible d'una comunitat. Però, clar, aquesta persona dubto molt que pugui fer una declaració a títol personal. Ell parla en nom d'una comunitat i això sovint s'oblida.
Vaja, aquí som. Estaria bé poder veure en algun moment que a nivell diocesà la comunitat es reuneix per escollir els seus bisbes. No? Seria una cosa bonica traslladar d'un paradigma eclesial, no?, d'una manera de funcionar de la vida religiosa cap a la vida diocesana.
M'hi apunto. Que voldria afegir que precisament aquests dies parlant amb altres periodistes o gent de gent diversa que sortia el tema. Hi ha un factor que normalment no es té present, que és que quan s'interpreten aquestes eleccions de superiors, debats de la vida religiosa, moltes vegades s'interpreten en clau o política o organitzativa o empresarial o d'una associació, o d'una junta de no sé què. I aquí hi ha un factor que el fa molt diferent, que és que l'elecció es fa entre persones que no només comparteixen una entitat o una organització, sinó que viuen juntes. Uh-huh. És a dir, que són una comunitat i que, per tant, les dinàmiques de l'acció i de relació personal i de tot això són més semblants a les d'una família que a les d'un partit o que a les d'una empresa. Perquè al
sí,
final...
sí, això de votar les vacances amb alçada, no? Imagina't. Hi ha una part de la família que vol anar a un lloc, una altra, doncs allò ningú diria ha guanyat la part independentista per anar a no sé quines illes, no? Potser seria en aquesta clau.
I després, quan surt en aquest cas el nom de l'abat, doncs podem fer les interpretacions, no? Han buscat un perfil més no sé què, no? Han buscat un... Perquè ara és el moment que necessiten no sé quantos. Això està molt bé i ens va bé per omplir programació o per omplir paper, però al final els factors més claus són factors molt personals interns de la comunitat i que ells es coneixen i diuen, escolta, ens coneixem-ho, veiem que aquesta persona és la que pot tenir més el perfil i algun serà de que, escolta, mira, aquest potser ho faria bé, però és que jo no l'aguanto gaire quan obro la boca i en trio un altre, i aquest, i al final s'arriba un consens d'una persona doncs, que pot tenir més una relació més transversal amb els diversos tarannàs de la comunitat. I el factor més determinant acaba sent aquest, que evidentment des de fora és impossible de xifrar.
No, hi ha un punt de discreció també, no? Que, i de resoldre's les coses a casa, que també s'agraeix tal com està el pati a dia d'avui. Dir, mira, el projecte tirarà endavant i hi ha un seguit de coses que ja hem treballat internament, les hem aclarit, podem estar en desacord, però les acceptem i fem un pas al ferm.
No veig l'Ignasi molt montserratí.
No, jo és que no bé.
Quan hi vas anar per última vegada a Montserrat, Ignasi?
D'excursió, jo diria que d'excursió, quan fèiem caminades des de Bellvitge fins a Montserrat caminant. Així que sí que hi he anat bastant, però vida religiosa ja, diguéssim, que no he tingut una vinculació gaire forta. Per això us anava escoltant i anava aprenent, perquè no podia portar gaire cosa. Sí que és veritat que en relació a l'elecció d'un... no, d'un abat o d'una persona representant en cercles petits, crec que va molt en la línia del que estàveu dient. No? Jo me'n recordo, em venia a la memòria quan a la facultat estudiàvem anàlisi de xarxes, no? Que sempre es feien apostes per veure qui era capaç de predir doncs eleccions. No? Me'n recordo que va coincidir amb l'elecció del Papa Francesc. Mm. I va ser una elecció molt estranya perquè no quadrava seguint l'anàlisi de xarxes, però en canvi la de Benet, que era uns anys abans que ell entrés a la facultat, sí que l'havien predit els meus professors. No? Amb això vull dir que en general sí que qualsevol elecció, no? de grups més o menys reduïts sí que sembla que va per aquí, no? per aquesta proximitat, pel nombre de contactes, per l'autoritat moral que pugui tenir una persona que es reflexa també en el nombre de relacions o com cuida aquestes relacions. No?
Jordi. Mentre que volies parlar, des del micròfon a parlar.
No, dic que no hi puc estar més d'acord.
Sí, sí. El dia que ens treguin un algoritme que predigui això, se'ns acaba la feina.
També diré que jo crec que això de l'elecció del Papa Benet i del Papa Francesc també hi havia trampa, perquè el del Benet era com bastant previsible i el del Francesc va ser una sorpresa. Per tant, els algoritmes encara no ens permeten preveure... Quan poden preveure el previst, però no tan molt imprevisible.
Mm-hmm. Exacte.
Mira, som-hi. Si us sembla, passem a una cosa que sí que estava prevista, que coneixem, que hem seguit i que esperem que doni resultats potser d'aquests imprevisibles o sorprenents, no? Que és la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència. Glòria, hi va haver presentació, roda de premsa una mica amb periodistes...
Sí, parlàvem ara de conceptes intangibles, no? Familiaritat i de més... doncs pot semblar que el dret a la llibertat religiosa també és un intangible que no es pot medir. Em va fer molta gràcia, em va semblar molt interessant que la presentació es deia això, no? Sí que es pot mesurar, tenim elements que poden mesurar com és l'estat, en quin estat es troba la llibertat religiosa a casa nostra, i això és el que pretenen també amb altres factors, no? Internacionalitzar una mica aquesta recerca, perquè és el que vol ser aquesta càtedra. És un espai de recerca, un espai de compartir dades, un espai també de referència en llibertat religiosa des de casa nostra, però mirant també a la societat i tirant als altres països. Hem d'explicar que és una iniciativa impulsada pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que va obrir doncs una convocatòria, i aquesta convocatòria la va guanyar l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, que porta també doncs una trajectòria d'anys en estudi, en recerca, en formació en aquest àmbit, i ens van presentar ahir als mitjans de comunicació, també a les comunitats religioses de casa nostra, doncs què estan fent, perquè van insistir, porten uns 9 mesos de treball, però en 9 mesos, quan ens van explicar tots els passos a seguir, doncs semblava ja un projecte amb molta entitat, amb un equip de persones molt transversal, des d'historiadors fins a teòlegs, fins a sociòlegs i persones del món comunicatiu, que faran doncs una sèrie de projectes per poder impulsar una mica doncs aquesta radiografia del dret a la llibertat religiosa i de consciència. Una d'aquestes eines més visibles serà un informe bianual que es presentarà el juny del 2022 en motiu d'un primer congrés sobre la llibertat religiosa que es farà a casa nostra, amb voluntat de ser un espai de referència en el món internacional sobre aquest àmbit. I també ens van explicar altres eines, no? Un mapa digital on puguin situar aquests casos de vulneració del dret a la llibertat religiosa, però alhora doncs aquests exemples de bones pràctiques, que també sembla interessant. Sempre focalitzem el focus mediàtic en els problemes, i són molts els exemples de bones pràctiques, de cohesió, de diàleg interreligiós, que fan d'aquest país doncs un referent en llibertat religiosa.
Aquesta part positiva realment és, trobo francament interessant. Només un apunt, que és que, i veient, revisant una mica el dossier de premsa i el projecte, com tot el desplegament, l'equip que hi ha darrere de professionals, realment aquesta proposta no és un bluff, no?
No.
És com té la proposta a nivell acadèmic i té pes, no? És gent que ha pensat molt bé les coses, no són casuals, no? En faran un gran seguiment, estic convençuda també per la gent que ho encapçala i per l'oportunitat que suposa, no? Una pregunta que es feia ahir, la feies també tu, Glòria, no? És a dir, al final aquest informe no es presentarà fins d'aquí al mes de juny, aquest informe bianual, però alguna intuïció deuen tenir, no? I quan van estirar el fil van expressar que arreu de la pandèmia, per tancament i restriccions, no? Hi havia hagut algunes vulneracions de la llibertat religiosa. S'hi ha d'estar atent, no? Perquè és a dir, les llibertats s'han de lluitar i batallar cada dia, no? I aquesta no és diferent a la resta de llibertats.
I sembla molt interessant el fet que tenen trajectòria, per això diem l'Observatori Blanquerna és al final sinònim d'èxit, perquè doncs porten anys treballant per apropar aquesta recerca al món real, no? El trepitjar una mica al carrer, el poder explicar a la ciutadania. Això a nivell teòric, en què es tradueix? Doncs té molt bona pinta, és això, eh? L'equip que porta és equip jove, també equip amb molta empenta, amb una gran formació en aquest tema, i es veu clar que han començat amb força i que doncs pot ser una eina tant per periodistes com per ciutadania, no? També un apunt que demanaven, una crida a tothom, l'espai que han obert a la seva web perquè qualsevol persona, anònimament o donant el nom, doncs pugui ajudar a informar sobre aquests casos de vulneració de dret sobre la llibertat religiosa, i també exemples de bones pràctiques. Trobareu a la seva pàgina web, Càtedra Llibertat Religiosa, si busqueu a Google surt ben ràpid perquè estan ben posicionats, doncs aquest apartat on qualsevol persona pot informar d'aquest cas.
M'encanta la frase aquesta de que Observatori Blanquerna és sinònim d'èxit.
Es nota, gairebé, hem passat uns quants.
Gairebé és una responsabilitat que els hi carreguem a sobre molt, molt, molt gran.
Estarem a l'expectativa que garanteixin.
Sí, 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 com...
Nosaltres serem garants.
Ara no es pot fallar de cap manera després d'haver dit això. No, només volia fer un comentari, que de vegades ens fixem molt en els projectes, les activitats, els congressos, no sé què, però aquí en aquest cas a mi em sembla molt significatiu una cosa que és el nom de Càtedra de llibertat religiosa i de consciència. Sobretot perquè és un projecte que el projecte prové i és un encàrrec de l'administració pública i, per tant, si l'administració, en aquest cas és de la Direcció General d'Afers Religiosos, apunta cap aquí, és un discurs important. És a dir, fins ara moltes vegades aquest tema de la religió a l'espai públic hem parlat doncs, de si l'aforament, de si pugen o baixen els catòlics o no baixen, de si de tots els temes potser fins i tot més de conflicte quan s'ha d'obrir un temple, coses fins i tot més numèriques i tangibles. Però al fons de tot això, i crec que és on ha d'intervenir el govern, és en garantir la llibertat religiosa. Perquè, com veu dit, doncs, la llibertat religiosa és un dret. Per tant, l'Observatori es crea per veure si aquest dret, no si ens fan una cosa, ens fan una altra, si uns són més, uns són menys, o hi ha 10 religions a Catalunya, on hi ha 50, o una té més pes que l'altra, que també és una cosa significativa, sinó de com es fa i sobretot l'administració, diguem, el que vol són dades per després poder actuar i operar, de quin és l'estat de la llibertat religiosa en el nostre país. I això és important que es faci perquè al final la religió és evident que té una dimensió col·lectiva, però al final aquesta dimensió col·lectiva ha de ser per respondre als drets individuals de cadascú d'aquest lliurement pugui exercir o deixar d'exercir o no exercir la seva dimensió religiosa i que té després una projecció comunitària.
També apuntava la directora general d'Afers Religiosos, Ivonne Grilley, també ho deia, no? Ahir, al final, és l'eina que tenen els polítics, haurien de tenir per saber quines línies polítiques han d'actuar. De vegades això no passa, no? Allò típic, la crítica, per què han fet això? Doncs aquí es veia clar, si això surt bé i aquest trasbassament de dades doncs és funcional, servirà per dir on hi ha vulneració de dret, o hauria de servir, on hi ha vulneració de dret, àmbit laboral, àmbit social, àmbit veïnal, àmbit el que sigui, sanitari, i actuar en conseqüència. No? I em va semblar doncs, que hi havia molt bona sintonia en aquesta línia. Té un sentit aquesta càtedra, no és, com deia la Laura, un bluff, no és fer càtedres per fer càtedres i anar omplint doncs, la pàgina web dels departaments de les facultats, que sí, de vegades tenim aquesta sensació, no?
Senyors que pensen, sí, observen allà des del despatx. Sí.
Exacte, i semblava, no? Diu, no, han actuat i té un ressò o han de tenir un recorregut. Esperem, els hi desitgem molta, bueno, jo crec, molta empenta i molts èxits perquè és una gran eina com a país i jo crec que és necessària.
Doncs parlant de llibertat de premsa, de premsa, ui.
Ui, llibertat religiosa. En què estaves pensant?
Tinc lapsus. No, doncs, parlant amb llibertat de religió, de culte, aquest cap de setmana tenim la 6a edició a Barcelona de la Nit de les Religions. Sí. Una edició que comença amb un acte doncs al monestir de Pedralbes, el mateix dissabte al migdia, i comptarà amb la participació de Josep Lluís Carot Rovira, Laila Carruix, i ho moderarà el periodista conegut i amic de la casa, David Casals. És una edició que torna amb tota la força, que hi ha més de 45 activitats de diferents confessions i de diferents religions. I potser en destacaríem doncs, això, l'acte que us dèiem al principi, no? De l'acte inaugural. Però també hi haurà diverses rutes per barris de la ciutat, de grups interreligiosos, de diàleg interreligiós, els barris de Gràcia, de Nou Barris de l'Eixample, del Raval i de Sarrià-Sant Gervasi. I després, bé, us animem a que consulteu realment el programa que el tenim penjat a catalunyareligio.cat i a la pàgina web de l'Audir, perquè la proposta realment és molt, molt suculenta, és molt interessant i ajuda a fer-se una imatge, no, d'aquesta diversitat i aquesta vivesa dels moviments i de les religions a la nostra ciutat. No? Quasi us diria, no, que us hi submergiu una mica, hi ha moltes parròquies, molts temples, moltes mesquites, associacions de diverses religions que fan la seva proposta i bé, doncs res, això, us animem a participar-hi perquè realment val la pena.
Que de fet és una iniciativa que seria interessant que s'expandís a la resta de tot Catalunya. Mm. perquè ja es fa a Barcelona, però seria bo que fos un allò com el dia a Catalunya de la nit de
la nit dels museus, allò que sí. Altres ciutats van... No sé si, potser m'equivoco, espero no, però no sé si alguna ciutat catalana també ho va replicar. Ara no sé,
sona,
no sé si és Badalona,
també,
oi que
i em
sí?
Puc equivocar, que Lleida o Manresa...
O Lleida... En petit comitè, evidentment, però és una gran iniciativa.
Però aquestes coses també tenen més pes quan ho fas el mateix dia conjuntament, no? Com una cosa de tot el territori.
Que unifiques el programa i queda tot més visible, no? Visibilitat.
Ja sabeu què anireu a veure o no? A quina activitat anireu?
Estàvem aquí revisant el programa, a veure... Realment, la part aquesta de rutes guiades...
Sí que cada any, perdó, que ara l'Ignasi deia això, cada any, clar, és un dels actes que és més problemàtic d'explicar, perquè, mira, hi ha un concert o una celebració, doncs hi vas, el que hi ha ho expliques i ja està. Hi ha un nou abat, doncs expliques l'abat i el primer dia que surt, doncs el vas a veure. Però aquí, clar, és que com expliques que hi ha hagut 50 activitats a la mateixa nit en una ciutat? Clar, si expliques una, no expliques l'altra. I cada any ha sigut un problema de dir, mira, doncs aquest any anem aquests, i llavors doncs, potser hi havia la del costat ha sigut més interessant, però clar, no podem estar a 50 llocs a l'hora al mateix temps.
Sí, sí. Bueno, però tot i així sí que cobrim aquesta notícia cada any d'una manera o altra. Si fem les prèvies o enviem algú o tenim constància que algú passa per allà, sempre li hem donat ressò perquè realment és això. Tot i que jo soc defensora d'anar una sola nit.
I fotogràficament és agraïda.
És molt visual, sí. Però dic, no és una sola nit parlar de diàleg interreligiós, que de vegades, segons quins mitjans generalistes ho tenen, sinó que nosaltres acostumem a fer-ho durant l'any i no amb festivitats concretes, sinó que aquest és el repte, no? Casa nostra és molt plural en fet religiós, doncs s'ha de visualitzar també en les notícies diàries.
Potser és també puntualitzar que quan es parla de la nit de les religions, estem parlant d'un horari de tarda.
Infantil.
Sí, sí, sí.
Quan ens imaginem...
Sí. Tots pensem de matinada.
Part de la intenció d'aquesta proposta és apropar-ho també al públic jove, així, doncs, a veure, de 6 a 9... Sí. De 8 a 9, de 5 a 6...
Si hi hagués el toc de queda, doncs... encara el respectaríem, no?
Sí, exacte. Sí, no hi ha problema i qui li agafi son se'n pot anar a dormir d'hora i participar igualment. En tot cas, recomanem, no? Vaja, desitgem un gran encert també de realització, participació. Això sí que demanen per les visites apuntar-s'hi abans, és a dir, que entreu en el programa i hi ha un Google Forms i us hi podeu inscriure. I vaja, descobrir, no? Tota aquesta riquesa que sempre anem defensant, doncs que hi és, que està viva, que té molts rostres, etcètera, etcètera, etcètera. Molt bé. No sé si queda alguna altra cosa important a comentar. N'hi ha una que tenim al cap, però que, la veritat, segueix donant titulars, encara que no tingui informació darrere contrastada.
No tens ganes de parlar del vídeo. És això que ens estàs dient.
Estem esgotats, deixeu-me córrer. A veure, no sé...
Deixem-ho córrer, eh?
Respecte a la setmana passada, sí, deixem-ho córrer.
Fem broma, perquè també al final ja no hi ha per on agafar-s'ho i hi ha coses que al final fan gràcia, però és tot plegat molt trist. Sí.
Va, Ignasi, escolta, alguna cosa sí que tens a dir o no?
Del bisbe novell.
Dius, va, sí.
No, avui sí, em vull acomiadar de l'audiència perquè és el meu últim podcast.
Què dius? No ho sabíem, Ignasi. Sí. Com és això?
Us ha agafat a peu canviat, eh?
Tens la raó del bisbe novell? Tu també sí, renuncies? Això ha estat el detonant.
Això ha estat el detonant, ja no puc més.
No. Motius personals.
Motius personals. El recull de premsa és molt dur.
Com que no surto a córrer, no podreu venir a gravar-me quan surto.
Llàstima.
Doncs no, ara fora bromes, sí, ha sigut una etapa molt, molt bonica, molt agradable, de molts aprenentatges i re, agrair-vos haver tingut aquest espai i estic convençut que ens anirem trobant en altres llocs, segur que no en altres rebotigues, però en altres espais.
Oh. Home, sempre diem, vas entre sociòleg, has marxat periodista. Això Com a titular està bé, eh? Som una casa bona nosaltres. Eh?
Un procés de conversió, eh?
Sí, sí. Has vist la llum, que això sempre s'agraeix.
Exacte.
Hi ha una cosa important, que la gent que marxa perquè té... i ha sortit una oferta professional diferent, vol dir que no ens vam equivocar agafant-lo, perquè el problema és...
Els
que estem aquí des de fa 10 anys, que vol dir
home,
que no ens volen
dir,
enlloc
Jordi?
Més. No ens volen
què vols dir, Jordi? Això ha quedat una mica com que ens hem d'acomiadar.
No, jo el primer.
Com a sociòleg, que encara recupero alguna cosa, he de dir que correlació no és causalitat, eh? Per tant, alerta en treure conclusions precipitades. Bueno, molt bé.
Bueno, que trobarem molt a faltar perquè sempre has donat aquest punt també més reivindicatiu, que potser hem anat afluixant nosaltres. Això està bé que ens ho vagin recordant, i que ha estat un plaer. Ets una persona molt treballadora, amb molt criteri, i que el dius sense filtre, i això també és d'agrair.
Bueno, filtre sí que en tinc, eh?
Imagina't.
Si digués tot el que penso, no hagués fet, no hagués donat ni un programa.
No. Ara ho ha dit.
Ara, la rebotiga alternativa la farà l'Inés.
Escolta, treballarem perquè tornis a alguna rebotiga.
Sí.
Et convidarem algun dia que hi hagi un tema així més sucós o que tinguis ganes tu de parlar i que et vegis a cor de treure el filtre o no. Però en tot cas ens ha agradat tenir-te aquí, com deia la Glòria, un cert contrapunt, i vaja, tot el que sigui afegir veus i visions al fet religiós a casa nostra, doncs benvingut sigui, no?
Sempre. De fet, si continues treballant en l'àmbit periodístic i en l'àmbit social, segur que continuaràs ensopegant amb les religions encara que em volguessis fugir.
Ah, això és
veritat. Molt bé. Ignasi, gràcies a tu, gràcies per ser-hi tota la feina que has fet. La setmana vinent, en tot cas, presentarem una nova veu. Ja la revelarem dijous vinent.
Txan, txan, txan. El Bisbe Novell? No.
En el pro...
Glòria.
Ja he dit l'exclusiva, vaja.
Ens ha arribat un currículum.
Potser ens hem equivocat de qui havia de marxar.
Hola! No m'ho puc ni creure.
Com se t'acudeix?
Vinga, va, això vol dir que hem d'anar deixant aquí la rebotiga a aquest programa número 16 de segona temporada. Gràcies per escoltar-nos. Podeu trobar-nos també a la pàgina web, xarxes socials, i vaja, aquí som i serem, sí? Fins que ens necessiteu. Apel·li, us saluda una servidora, Laura Mori, i acomiadem Jordi Llisterri, Glòria Barreté. Tinguis Escudero, fins sempre.
Adéu.
Moltes gràcies. Adéu.
Catalunya Religió.